Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El Parlament donarà llum verda aquesta tarda a l'Estatut de Municipis Rurals, un projecte de llei que ha de millorar l'accés als serveis de pobles més petits i revertir-ne el despoblament. Parlament, Jordi Corbalan.
Uns 300 alcaldes i alcaldesses han participat en un acte al Parlament per celebrar la tramitació de la llei. Joan Solà és el president de l'Associació de Micropobles.
No creiem que les persones que viuen i treballen a les àrees rurals haguem de renunciar a serveis de qualitat i proximitat ni haver-los de gaudir a preus desorbitats.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a desplegar la llei tan aviat com l'aprovi al Parlament.
Catalunya no es pot permetre buidar-se. Els municipis necessiten veïns i veïnes, activitats i serveis. Que no quedin les cases buides.
Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
Més notícies, Vicent Mifsud.
Un narcoassalt al polígon Francolí de Tarragona permet descobrir un cultiu de marihuana amb 2.500 plantes. Hi ha dos detinguts per tràfic de drogues. Tarragona, Ricard Buigues.
Bona tarda. Abans de les 6 de la matinada, diverses unitats dels Mossos s'han desplaçat al polígon Francolí alertades pel soroll de trets en una de les naus. Després de pentinar els carrers del voltant, han localitzat dues persones presumptament vinculades amb la plantació de marihuana que han trobat. Fons de la investigació apunten que no s'han trobat beines d'arma de foc. Tot apunta que els assaltants han utilitzat armes de fogueig. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Almenys dos periodistes ferits per trets de soldats israelians al sud del Líban poques hores després de l'inici de l'alto al foc amb Hezbollah. Es tracta d'un fotògraf de l'agència Associated Press i del corresponsal del mitjà rus Sputnik, que circulaven amb un cotxe a prop de la frontera israeliana. L'exèrcit israelià ha reconegut que ha disparat a un vehicle sospitós perquè circulava per una zona prohibida sense referir-se als periodistes ferits. També diu que això no altera el compromís amb l'alto al foc.
Les accions de Grifols es desplomen. El fons d'inversió Brookfield ha aparcat la idea de llançar conjuntament amb membres de la família Grifols una OPA per aconseguir el control del 100% de la companyia i excloure-la de la borsa. Ho fa després que el Consell d'Administració de la Farmacèutica hagi rebutjat l'oferta de Brookfield de pagar 10,5 euros per acció, cosa que significa valorar Grifols en 6.450 milions d'euros. La considera massa baixa i el fons d'inversió ha decidit abortar l'operació. La família Grifols descarta buscar un altre inversor en qui intentar tirar-la endavant. Això ha provocat que els títols de la farmacèutica hagin arribat a caure un 17%, se situen per sota dels 9,5 euros.
El grup Bonpreu ha comprat la planta de làctics que Danone té a Parets del Vallès. Bonpreu preveu invertir uns 30 milions d'euros per convertir la fàbrica en un hub de distribució i un centre logístic i tecnològic que treballarà principalment per la zona metropolitana. El grup d'alimentació català oferirà a la plantilla actual de Danone, que és d'unes 160 persones, la possibilitat d'accedir de manera prioritària a l'empresa. Paparazzi, batucada i preestrena són les tres noves paraules que s'incorporen al diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. També s'afegeix a nou, variant territorial de nou, en, o al neologisme, criptogínia, que és el menysteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits. Magí Camps és membre de la secció filològica de l'IEC.
El diccionari, com hem dit, és d'ús general. No introduïm terminologia específica, però de tant en tant sí que hi ha algunes paraules que considerem que és de justícia introduir-les. I aquesta, com que és un cas, doncs, extraordinari, perquè és el que ha passat al llarg de la història amb les dones, ens sembla que està bé que tingui el seu nom propi.
Esports, Sonia Oleart.
El jugador Lamine Yamal i la jugadora Vicky López, Golden Boy i Golden Girl 2024. Aitana Bonmatí s'endú per segon any consecutiu el premi Golden Woman per a més grans de 21 anys. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat avui amb normalitat i s'espera que entri a la convocatòria per al partit de dissabte a Montjuïc amb les Palmes. També és probable que ho faci Ferran Torres. El Girona juga avui a 3:15 del camp de l'Sturm Graz austríac amb l'alta d'Abel Ruiz i les baixes de Arnau, Porto i Angel. També avui a la Champions, el Madrid visita el Liverpool a les 9 del vespre. A la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol, avui s'ha fet el sorteig. El Girona jugarà al camp del Logroñés, Barbastre Espanyol, Europa Les Palmes, Olot Sevilla, Sant Andreu Betis i Nàstic Osca. En bàsquet, a 8:45, Unigirona-Peix d'Hongria, última jornada de la fase de grups de l'Eurocopa femenina, la Lliga de Campions d'handbol. El Barça visita avui la pista del Magdeburg alemany a 8:45 del vespre.
Fins aquí les notícies.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Seguim a la sobretaula amb la Brigitte Lamour, amb en Malcom Otero, amb l'Abigail Sisquella, amb l'Ester Vallès, amb en Fran Domènech i amb en Carlos Baraiber. Avui hem obert un debat. Ens podíeu contestar a través del 607-070901. Què feu vosaltres? No, què hem de fer, perquè això ja ho hem descobert. Què feu vosaltres quan hi ha un semàfor en vermell? Creueu, sí o no, si aneu amb criatures? Us espereu? Si hi ha criatures al voltant, què feu? Fran Domènech, què ens diuen?
No, és increïble, perquè hi ha moltes casuístiques, però jo us volia llegir el cas de... Bueno, hi ha molta gent que, evidentment, passa en vermell, però després té remordiments, gent que s'espera i després diuen, no, jo, com en Josep, em sento tonto, però ara us voldria comentar el cas que ens ha arribat, que és el cas de l'Estrella. Diu, quan jo tenia 16 anys... Una iaia em va fer servir de mal exemple amb una criatura perquè vaig creuar en vermell. Em vaig sentir tan malament que no ho he tornat a fer mai més. O si més no, sempre m'asseguro que no hi ha criatures al voltant. Aquest és l'exemple de l'Estrella que bé, va fer un mal ús del semàfor i va creuar en vermell i no ho ha tornat a fer mai més perquè em va prendre de la
seva... Estic flipant de la resposta que estem tenint a través del WhatsApp, gent, eh?
Sí. Déu-n'hi-do. Com es diu aquesta?
Estrella, es diu.
Estrella. Mira, Estrella, no et preocupis. Aquesta senyora segurament era feixista.
Era
falangista.
Que t'ho estàs inventant.
Totalment.
Ja és morta.
No, i segurament ja és morta. No et preocupis. Creua quan vulguis.
I viu la vida. Creua en vermell.
Aquest era el cas de l'Estrella. Però ara flipareu amb el cas de la Sion.
Ai, 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 ai. A veure.
A la meva cunyada, diu...
Ja comença bé la història. Sí, ja.
La van multar per creuar en vermell amb 200 euros.
Per creuar en vermell a peu?
Li hem demanat, sí, sí.
Aquí?
A on va passar això? A on va passar això? Sí, explica'ns-ho.
On va passar?
A la ciutat de Sabadell.
No! I a Sabadell mala pell, que estrictes.
200 euros, eh?
Potser no estava aplicant la lògica.
No sé, però la van multar amb 200 euros.
Però digues que va creuar 5 carrils a...
Bueno, això
s'ha de recórrer, perquè vull dir, és una cosa que fa tothom. No pensa que et posa una multa. Aquesta senyora segurament és l'única persona que té una multa.
A veure, també, un moment, també apliqueu la lògica. Si hi ha els Mossos d'Esquadra, no creueu en vermell en aquell moment. No? Ja ho fareu. Quan sigueu grans, ja veureu que si hi ha un radar i Mossos d'Esquadra, fluixeu. Doncs feu el mateix als passos de zebra,
si ja ho ha dit la psicòloga, si és que ella tingueu criteri, és que no para de dir-ho.
Bueno, o sigueu llestets.
Mira, la Conxita és d'aquestes llestetes, perquè diu, al meu poble, que és Tremp, ens escrius del Pallars Jussà,
ai, sí,
diu, només hi ha dos semàfors. Diu, si no ve cap cotxe, jo passo.
Ben fet.
I si hi ha criatures, m'espero. Per tant, sigueu com la Conxita i sigueu pràctics. Que...
I aneu a viure a Tremp, no?
A viure a Tremp.
Bueno, si voleu anar a viure a Tremp, doncs escolta'm, cap problema. Bueno, i molts missatges que van arribant. Vull dir que... Diu, jo, mira, jo, hi ha un que diu, concretament, la Maica, diu, jo feia com el Malcolm. creuava en vermell i als nois els hi deia que això no es feia. Això ens ho han dit molts oients, també. Ens ho ha dit la Neus, ens ho ha dit el Màrius, també. Vull dir, molta gent que creu en vermell i després, doncs, els hi diu a les criatures que ho facin.
Aviam, també sabem que els nens d'avui estan molt protegits. Vull dir, la meva generació, jo creuava autopistes, la via del tren, i estem vius de miracle. Vull dir que també hem millorat.
Mira, ara, Fran, de seguida seguim llegint missatges, però parlant de la norma, durant el butlletí, l'Abigail ens feia un apunt i deia, ostres, la norma t'ha de cuidar. Explica'ns això.
Sí, per mi el sentit de la norma és que et cuidi, és que ens cuidi, no la norma perquè sí. Aleshores, el que jo intento transmetre als meus pacients, o a les famílies o a la Gina, fins i tot, és aquesta norma et cuida, passant dels carrers i anant, per exemple, a les pantalles, que també és un conflicte així, o un tema que està com molt, molt present. Aquest mateix matí, la Gina volia veure la tele pel matí, i jo li dic, és que no et deixo veure la tele pel matí, però això em fastidia. Dic, no, això et cuida. Aquest límit t'està cuidant, aquesta norma a tu et cuida. I, per tant, la mantinc. Té sentit mantenir les normes que cuiden els nostres nens o a les persones, no mantenir la norma perquè és norma. Aleshores, aquesta, i jo li faig la reflexió, aquesta norma et cuida, tu creus, encara que et posi una mica de mal humor? Jo dic de mala llet. Ja diu, sí, doncs ja està, fins aquí la conversa, et cuida, doncs vinga, pinta, fes manualitats, algú, però que et cuidi la norma.
Que cuidi la norma, és important aquest concepte. Fran, a veure, últims missatges.
Estem parlant ara de si s'ha de creuar o no un semàfor que està en vermell. Doncs us vull explicar el testimoni de la Rosa,
sí,
que ens explica, doncs, que en el seu poble és Migjorn Gran, clar, no hi ha semàfors.
Ah.
Per tant, si no hi ha semàfors, quan van a una altra localitat, per ells és com una festa grossa, perquè tenen alguna cosa a fer que
bueno, així juguen, no així juguen fer, també. Sí. A veure, a tot això, Esther Vallès, va, mai innocent de la taula.
Vinga, va.
Digues un número de l'1 al... Fran, que tu has comptabilitzat els missatges.
El 94.
De l'1 al 94. El?
26.
Per què no et sento?
El 26, ara.
Ara, nena.
El 26, que és la teva edat, punyetera. El 26. Fran Domènech, qui s'emporta aquest lot de galetes Virgínia?
Doncs mira, ja sabeu que diem el número de telèfon, el 685-95-69 i...
Dos números més. Ara, vinga, de seguida et contacten.
Enhorabona,
una mica de paciència, gràcies a la resta per participar i no patiu que cada dia donem lots de galetes Virgínies. Abigail Sisquella, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu.
Torna quan vulguis. I, per cert, nens, nenes de Catalunya, tots entrar a la pàgina web del Centre de Psicologia Ludum.
Ja l'Instagram.
Allà hi ha teca,
arroba LudumCP.
Arroba LudumCP, que vol dir Centre
de Psicologia.
Psicologia.
Que hi ha nena a l'Instagram, que hi ha.
Hi ha molts jocs de taula.
Per totes les edats? Només
sí,
nens i nens.
No, per totes les edats.
LudumCP, sense guions ni històries.
No, LudumCP. Que si no...
Si entres lèxic.
Jo que li posis fàcil.
LudumCP. Moltes gràcies, Abigail.
Que vagi molt bé.
Va, que de seguida parlem de Pep Guardiola. Reus, demano 2 minuts.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta.
AIMO, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Canvia una alarma de proximitat. Canvia a Protegim, l'alarma catalana. Si vols gaudir de la tecnologia més avançada, estar connectat amb la policia 24 hores i rebre un tracte proper amb l'atenció i l'app en català, entra a protegim.cat. Suma't als milers de llars i negocis que ja hi confien. L'alarma més ben valorada pels clients a Google. Et protegim?
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Busquem el millor plat tradicional de Lleida.
Crua, està molt dura.
Crua.
No li noto el gust a calamar.
I falta textura.
Que per mi no és bacallà, això.
Algú ha dit que això no era bacallà?
No.
No.
Joc de cartes, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de les 6, Sturm Graz Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de les 6, Sturm Graz Girona.
La Champions a la nostra manera. Amb segell Tot Gira. Girona.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Un quart de 6 de la tarda. Esteu parlant de supermercats, Malcom i Esther?
No, estàvem
parlant d'on viu de Calafell.
Ah, val.
Jo hi he estat molt, i era per saber on vivia, per anar-lo a buscar un dia.
Ai, quin records, Calafell, nena. Allà va ser on vaig estrenar el meu primer espectacle, Una cita amb la Brigitta.
Què dius ara?
Sabia,
sí,
això?
Calafell, sí, sí.
Escolteu, m'agrada molt aquesta sobretaula, és molt autèntica, perquè segueix durant les publicitats, eh? Sí. Carlos, estaràs content que parlem de Pep Guardiola.
Ah, sí, ja.
Preparat?
Sí. Ah, bueno.
A veure, tots coneixem algú per a qui les coses no estan mai prou bé. El dinar no ha quedat prou bo, la casa no està prou neta, la feina es podria haver fet millor, el resultat de l'examen és millorable. Són persones perfeccionistes.
O que es queixen molt.
Això pot ser les dues coses. Però jo crec que el que ha passat avui a Guardiola, Carlos, fes-nos un F5 per qui s'enganxi ara a les 5 de la tarda, d'aquesta imatge polèmica d'en Pep Guardiola, el que ha passat amb Pep Guardiola jo crec que té a veure amb el perfeccionisme. A veure.
Sí, el cas és que Pep Guardiola, un dels entrenadors més exitosos, si no el més exitós que està en actiu en el món del futbol, porta 5 partits sense guanyar, de fet perdent el seu equip, està guanyant 3-0 en un partit de Champions i els últims 15 minuts li empaten el partit a 3. Surt en roda de premsa i surt amb unes ferides a la closca, perquè es calpi s'ha anat rascant, i una ferida al nas. I a l'última pregunta, perquè ell decideix que és l'última de la roda de premsa, li passa i li pregunten.
Hola, Pep. Perdona que me'n vagi de tema, però tens un tall i sembla que alguns més.
Amb el meu dit, aquí, amb l'ungle. Em volia fer mal, sí. Bona nit.
Tot anirà bé.
I se'n va. Aquest matí hem vist tota la roda de premsa sencera i el tema només s'aborda al final, en aquesta última pregunta. Fins aleshores, Guardiola s'ha comportat com ho fa normalment en qualsevol roda de premsa, en aquest cas disgustat, abatut, clar, perquè li acabaven d'empatar un partit que tenia guanyat, però res més enllà. La seva actitud, això sí, la mirada i la postura canvien en el moment en el que li fan aquesta pregunta sobre el seu aspecte. Val a dir, i repeteixo, que després d'aquesta roda de premsa i aquest matí, Pep Guardiola ha fet un comunicat en el que ha demanat disculpes.
Un comunicat impecable, eh?
Exacte, pel que ell considera que va ser, doncs, frivolitzar amb el tema de les autolesions.
Ell, perquè fa la broma de m'he autolesionat, i aleshores en el comunicat diu, em van agafar amb la guàrdia baixa en aquesta pregunta, al final de la conferència de premsa, sobre el per què em vaig esgarrapar la cara, no? La meva resposta no va ser un intent de fer broma sobre aquest problema tan seriós que serien les autolesions, no? Sé que molta gent està passant per aquest moment difícil i dona uns telèfons de referència per dirigir-s'hi. Helena Puigguitar, bona tarda. Helena Puigguitar, bona tarda. La nostra psicòloga, que ens ha penjat ara.
Ens està escoltant per l'aplicació, també.
Ens contestarà d'aquí un minut. Si no, truquem-la per telèfon. A veure, Helena, bona tarda. Bé, de seguida intentem recuperar
la guitarra. La guitarra és maca, molt segur.
La guitarra és molt mona. No, però vosaltres què us fa l'efecte? És a dir, quan heu vist les imatges, creieu que és un moment de desesperació per aquest perfeccionisme de Pep Guardiola constant i que no es pot creure que estigui, que passin d'una situació de 3-0 a acabar palmant?
Jo, o sigui, no ho sé. Jo, la veritat, quan he vist les imatges, m'han impactat a tal, i he pensat, segurament, vull dir, s'ha esgarrapat una mica sense voler i deu tenir la pell sensible, i ara, i quan les vaig veure, vaig pensar, i ara segur que sortirem tots parlant de què li passa a Pep Guardiola.
I aquí estem.
Però quin mal exemple, si és així, no? Perquè també, escolta, que perquè un guanyi, algú ha de perdre, no?
Però jo crec que és una mica la suma, no?, de tots els factors. És a dir, si tu perds un partit en un moment donat, igual que les persones perfeccionistes, no passa res en un moment puntual, però si porta una mala ratxa un tio que ha sigut tan exitós, al final és ser perfeccionista i la frustració, que jo crec que és el que ha sentit una mica.
I és evident que tot canvia quan hi ha el comunicat, és a dir, tots ens anem a dormir, diguéssim, i surt en roda premsa, i el que surt aquest matí doncs, és ell parlant de fer frivolitzant, perquè ell en el moment el que ho diu riu, diu sí, mira, m'he lesionat...
M'he volgut fer mal
sí, perquè estava malament, i riu, se'n va. Clar, era malinterpretable aquest gest amb una cosa que realment no és per frivolitzar, perquè sabem que hi ha molta gent que lluita amb aquest problema.
Ara sí, Helena Puigguitar, la nostra psicòloga de capçalera. Helena, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Ai, que t'havíem perdut i dic s'ha perdut l'interès país, aquesta
senyora. Sí, jo us sentia bé.
Ah, tu ens senties, eh? Aleshores t'has silenciat el telèfon. Escolta'm, Helena, tu has pogut veure les imatges d'en Pep Guardiola. Sí. Coneixent el perfil de Pep Guardiola, creus que realment el perfeccionisme et pot portar aquest grau de desesperació, d'esgarrapar-te la cara?
Sí, i fixeu-vos que quan tenim un moment de molta tensió, una cosa molt típica és apretar la mà, no? Aquestes coses d'apretar, de fer força muscular. Sí. I això són coses que fem inconscientment per aguantar aquesta tensió que està suportant el cos. Per tant, jo entenc perfectament que ell s'esgarrapés el nas o s'esgarrapés el cap i es pogués arribar a fer mal, perquè en aquell moment no ho notes. Tens el cortisol tan elevat com en una situació de supervivència, que no notes el dolor. Sabeu allò que diuen amb situacions extremes, que la gent és capaç de fer autèntiques proeses perquè no noten el dolor? Doncs seria una mica aquesta l'explicació. Per tant, jo em crec que en aquell moment d'atenció ell s'ha fet mal. I després, evidentment, ha sigut sense voler, no ha sigut una cosa conscient. No és que estic a casa i agafo i em tallo, com desgraciadament passa, no?
Mm-hmm. Com que veiem que aquest tema del perfeccionisme dona per molt, entro en matèria directament en això. Ser perfeccionista té mala fama, Helena?
Sí, té mala fama, però crec que no és merescuda, no perquè és merescuda. Està bé ser perfeccionista. El perfeccionisme serveix perquè les coses ens surtin bé, perquè puguem apuntar l'excel·lència, però l'Ester ho ha dit molt bé, ha de ser puntual, no? És a dir, he de tenir un repte i en aquest repte he d'aplicar aquest perfeccionisme, aquesta exigència en mi mateixa. El problema està en quan sempre vull ser així, perquè això no et porta cap qualitat de vida de cap mm-hmm. tipus. L'exigència seria el que causa la necessitat de perfeccionisme, no? L'exigència, la por a equivocar-me, la poca tolerància a la frustració, tot això porta al perfeccionisme.
Mm-hmm. Per tant, hi ha perfeccionisme bo, com deia l'Ester, no? Si és puntual, digues.
Sí, no, que, sí. Que amb el tema del perfeccionisme, o sigui, no sé, almenys tota la meva família ha vingut molt donat de casa, però una cosa és ser perfeccionista i l'altra ser injust. O sigui, si tu tens una persona a casa o a la vora que sempre et diu que ho estàs fent malament o que no n'hi ha mai prou, aquí és on hi ha un problema, no?
Perquè el perfeccionista, una de les coses també que la caracteritzen és l'autocrítica, són molt autocrítics, però clar, de la mateixa manera que són molt crítics amb ells mateixos, poden ser molt crítics amb els altres també. No? Que no passa sempre, però hi ha perfils perfeccionistes que no deixen viure tranquils tampoc els altres, és el que dius tu, Ester.
És a dir, es pot ser perfeccionista i transigent.
Exacte.
Vale. Brigitta. Jo li volia preguntar a la doctora Puigguitar. Bones tardes.
Bona tarda.
I el perfeccionista obsessiu?
Sí.
Amb ell mateix?
Clar, és que el perfeccionisme, quan està tan extrem, porta a que la persona sigui el que esteu dient vosaltres, obsessiu, intransigent. De fet, exemples que heu posat avui en el programa, el que veiem és que les persones ni viuen ni deixen viure.
I això com es tracta, doctora? Una persona que sigui tan perfeccionista, és veritat que és en positiu. És com l'ego. L'ego també és positiu si és per intentar ser millor, no? Però com es tracta això una persona? Perquè a mi no es dona compte, és tan perfeccionista que no es dona compte que és obsessiva.
Sí, jo crec que s'ha de treballar, i de fet amb l'Elisenda, quan hem fet els programes que hem parlat de l'educació dels infants, parlem una mica d'això, i això és aplicable als adults. Ens hem de poder exposar-nos a l'error, a la cosa de l'equivocació. Ens hem de saber frustrar, hem de saber exposar-nos a coses incòmodes, perquè aquesta gent no saben fer tot això. Quan s'equivoquen, és com si els haguessin arrencat un braç. Quan es frustren, tenen un malestar que no poden suportar-lo. Aleshores, aprendre a frustrar-te, aprendre valorant els nens també quan es frustren, no només quan fan les coses bé, i els adults exactament el mateix, ens serveix per reduir aquesta necessitat de perfecció, perquè és que la perfecció per si mateixes, que és impossible. Per
I tant, Elena, som... perdona'm.
Digue'm.
No, acaba, que tinc una pregunta, una contrapregunta.
No, digue-me-la, tranquil·la.
No, perquè ara la Brigitte et preguntava com s'educa això perquè no sigui nociu, però en el cas del perfeccionisme bo,
sí.
com podem educar a les criatures perquè el tinguin o com treballar des d'adults per tenir aquest perfeccionisme bo?
Sí, aquí hauríem de treballar el que és la disciplina, petites disciplines, que això ara, avui, perquè les disciplines que porten a la incomoditat, oi? Veieu que està tot com relacionat? Si jo educo en petites disciplines, que sabeu que abans es feia molt i ara ens n'hem anat a l'altra banda, no? Que els nens no es frustrin, que no tinguin aquestes disciplines. Les disciplines són necessàries. Llavors, clar, si jo sóc molt poc perfeccionista fins al punt que sóc deixada, que no estic fent les coses prou bé, he de treballar la disciplina. La disciplina de què? Doncs que si jo he de presentar aquest projecte, potser hi he de dedicar unes hores més. Que si m'he de preparar un programa com feu vosaltres, doncs potser la reunió d'equip ha de ser més llarga perquè no ho estem fent prou bé. Que hem d'exposar-nos a la crítica com a equip, no? A coses que són incòmodes. Per tant, a disciplines. Ho veieu?
Sí.
Esther.
I el cas contrari, com es rebaixa? Una persona que et ve a consulta o qualsevol altre cas, que és molt perfeccionista i que no tendeix a no tolerar gaire bé l'error, quines eines té?
S'ha d'exposar a la incomoditat, això, Esther. Per exemple, imagina't, una tonteria, sempre la poso d'exemple, una pacient meva farmacèutica, una noia jove amb indústria, vull dir, molt exigent, molt perfeccionista. Sabeu com vaig començar a treballar amb ella, això?
Com?
La feia sortir de casa sense fer el llit. El dia que li vaig dir, em va mirar com volguent dir, m'he agafat una psicòloga que no està bé del cap. Perquè va pensar que era una tonteria i que, a més, no podria suportar. Doncs no, doncs això treballem, el perfeccionisme, perquè per ella, sortir de casa sense la casa endreçada, bueno, era com si hagués d'entrar a inspecció cada dia a mirar si la casa complia els requisits o no. No, no passa res si no fas el llit. Llavors, començant per això, que aparentment és una tonteria, és quan podem començar a treballar perfeccionisme amb coses que són més transcendents per la persona i que no la podem exposar de primeres, perquè seria massa, una cosa massa elevada, massa potent per ella.
Clar. Teràpia de xoc.
Sí, massa
bèstia. Sí. No, em resulta curiós perquè ara pensava el cas de deixar el llit sense fer. Jo dic, però també la pregunta va per aquí, eh? Elena, pot ser que hi hagi gent que siguem perfeccionistes en una faceta i no en la resta?
Ara.
Perquè a mi, els meus amics saben que, perdoneu l'expressió, em rellisca tot bastant, excepte la meva feina.
Exactament. Sempre dic, igual que quan hem parlat de l'autoestima, us dic, l'autoestima, una persona pot tenir una autoestima superpotent a la feina i una autoestima molt, molt dolenta en parella, per exemple, no? Això és possible. L'autoestima no és una cosa que és per tot i serveix per tot. Doncs el perfeccionisme seria exactament el mateix. Aleshores, hi ha persones que són hiperexigents i perfeccionistes en parella.
Clar.
I que no deixen viure la parella i s'exigeixen també molt a si mateixes en quant a la parella fins al punt d'ofegar aquella relació, no? I, en canvi, en la resta d'àmbits de la seva vida passen. Per què? Doncs, per exemple, en aquest cas podria haver-hi una part de ferida infantil, de necessitar d'aquella dependència emocional, de necessitar l'altra, llavors poso tot el focus i tota l'atenció allà. Sí?
Interessantíssim.
Molt.
Com cada dimecres, a totes les seccions de l'Helena Puigguitart. Dimecres que ve més amb Helena Puigguitart. T'agraeixo molt, Helena, que avui haguem parlat del perfeccionisme arran d'aquest vídeo que ens ha impactat de Pep Guardiola. Una abraçada, Helena.
Una abraçada a tots.
Sobre tauleres, us he d'acomiadar ja, eh?
Ai, ja marxem.
Passa molt ràpid. Si vols. Passa molt ràpid, si porta una hora i mitja aquí.
Ja marxem.
S'està tan bé la tarda.
Mira, heu de marxar perquè després de la publicitat, si us voleu quedar a escoltar-la, estupendo.
No, nena, que ja marxa el poble.
Amb Vicente Garrido, criminòleg, que acaba de publicar El psicòpata integrat. Ens parlarà de psicòpates integrats a la societat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A Barcelona,
totes
i tots decidim. Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio. Com a tancament de l'any del centenari del cinema amateur a Catalunya, la Filmoteca exposa el projecte Família Guerra, material d'arxiu, de l'artista Pere Noguera. Una videoinstal·lació realitzada a partir d'un arxiu fílmic d'origen centreeuropeu que l'artista va trobar a l'Empordà. Fins al 28 de febrer a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Sota Veu, la primera retrospectiva de l'artista Mar Arza, que reuneix 7 projectes inèdits i 15 peces anteriors que abracen 2 dècades de trajectòria. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, John, sí, tu també hi seràs.
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort, a veure si ens veieu.
Bye!
Adéu!
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Remenant malucs amb la Caral Lahoz. Un tros de cúmbia. Això és el que acaba de publicar l'artista de Santa Coloma de Gramenet, Caral Lahoz, una de les personalitats més poderoses que tenim a la nostra escena i que ara ja s'encamina cap al seu segon disc, que ha d'arribar el 2025. La nova cançó es diu Cuela i no la podreu pas sentir només una vegada.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Passen 2 minuts de 6:15 de la tarda. A l'estat espanyol hi ha quasi 470.000 psicòpates integrats. Són membres actius de la societat, treballen, tenen dret a vot i de vegades fins i tot tenen família i amics. Se'ls considera ciutadans honrats. Alguns fins i tot són líders amb centenars de milers de seguidors i d'altres són directius d'alguna empresa. El que tots tenen en comú és que fan miserables les persones del seu voltant. Tot el que fan està orientat a aconseguir el control i el poder d'aquest entorn. Avui parlem amb en Vicente Garrido Genovés. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
En Vicente Garrido Genovés és catedràtic d'Educació i Criminologia de la Universitat de València i ha dedicat més de 30 anys de la seva carrera professional a investigar la psicopatia. A més, és una autoritat mundial en assassins en sèrie. Avui l'hem convidat a la tarda per parlar del seu últim llibre. Això us interessa? Pareu atenció. El psicòpata integrado en la família, en l'empresa i la política, claves per a neutralitzar-lo. La primera pregunta que et faig, Vicente, es pot neutralitzar un psicòpata?
Bueno, un poco la gran tesis del libro es olvidaros de esa imagen que hemos aprendido en los productos culturales, en las películas, en las series, de supervillanos, gente que tiene una inteligencia superior a los demás. No, eso no es verdad. El psicópata tiene la inteligencia que tiene todo el mundo, los hay más listos, los hay menos listos, y se puede neutralizar en la medida en que prestemos atención a una serie de claves, a una serie de indicadores, que sepamos lo que es la psicopatía y utilicemos los recursos que tenemos. Porque nosotros, y este es un poco el gran mensaje del libro, nosotros tenemos más recursos que el psicópata. Y así como ahora hay una especie de fatalismo, no, es que te ha tocado un psicópata, pues ya estás perdido, no puedes hacer nada. No, no, claro que puedes hacer. Lo que pasa es que hasta ahora no hablamos de eso, no lo comentamos. Mm. Podemos hacer y debemos hacerlo. Esta es la idea.
És interessant, eh? Perquè tot sovint, el que tu deies, no? Hi ha un determinisme de ui, ui, quan ens trobem un psicòpata, ui, ui, no hi ha res a fer. No, tu ara deies, tenim nosaltres més eines que un psicòpata per afrontar aquesta situació. Ara les analitzem, però comencem pel principi. Què considerem que és un psicòpata?
Bueno, un psicòpata és alguien que tiene una habilidad innata para manipular y para mentir, que se siente superior a todo el mundo, es decir, lo que hablamos habitualmente como alguien narcisista, el psicópata lo es, que tiene, y eso es lo que lo hace realmente peligroso, una incapacidad fundamental para conectar emocionalmente con los demás, de tal manera que esas relaciones afectivas que guían nuestra vida, en su caso, no ocurre.
Mm.
Y la relación que tiene con las personas es claramente instrumental, utilitarista.
No hay cap tipus d'empatía.
No. Hay la posibilidad de entender lo que dice el otro o entender lo que piensa, pero eso no es la empatía profunda. La empatía profunda es cuando tú te ves afectado por lo que le ha pasado a otra persona. Uh-huh. Una amiga tiene un problema grave de salud, pues tú lo lamentas.
Claro.
O incluso en las alegrías, tú puedes resonar con la otra persona. Eso es lo que realmente establece un vínculo. El psicópata uh-huh. puede pensar e idear tu mundo interior, en el sentido de que puedes saber lo que tú estás pensando, si no, no te podría manipular. Pero esa no es la empatía profunda, es lo que llamamos la empatía superficial o la empatía cognitiva. Entonces, si es hábil manipulando, si tiene un sentimiento de superioridad tremendo, si no conecta contigo emocionalmente, ¿cuál es la conclusión de esto? Que te va a utilizar, porque es el modo en que él se relaciona con el mundo. Su proyecto de vida es obtener el poder y el control, y su medio es engañando, extorsionando, amenazando cuando sea necesario, o convenciéndote de que es un tipo estupendo para que le prestes dinero, atención o cualquier tipo de ayuda que necesita. Entonces, claro, una persona así, yo en el libro lo califico como el hombre más peligroso o la mujer más peligrosa de la humanidad, porque está muy preparado para hacer daño.
¿Y hay niveles de psicopatología?
Sí, hablamos de la psicopatía como un espectro. Eso significa que una gran mayoría de personas tienen muy pocos de estos rasgos y, por consiguiente, son claramente ajenas a la psicopatía. Probablemente hay un porcentaje que tiene rasgos medios, no presenta la sintomatología total, pero es evidente que este tipo de personas pues, pueden ser menos empáticas, pueden ser más egocéntricos, pueden ser más hábil mintiendo, pero sin llegar a tener esa clave esencial que defina la que está en el espectro más elevado, uh-huh. que es ese 1%, y es la capacidad y el poder para conseguir cualquier cosa sin que le importe el daño que pueden ocasionar. Es decir, hay un nivel de crueldad, de extorsión y de abuso del otro que solo está al alcance de la gente que está en ese 1%.
Ara en Vicente us parlava d'aquest 1%, ell utilitza el concepte el 1% maligno, segons estudis més cautelosos seria
sí.
l'1% de la població que és psicòpata, de 47 milions població a l'estat espanyol. Eh? 1% són 470.000, que serien les xifres que donàvem a l'inici, i com que només 2.000 estan empresonats, estem parlant de 468.000 persones que, com diu el llibre, campen lliures, eh? Aquests psicòpates integrats.
Així és.
Per tant, si la població mundial és de 8.000 milions, la xifra, déu-n'hi-do, moltíssima.
Claro, hay gente que dice, buah, esto a mí me da igual, porque si yo me tropiezo con uno, se va a enterar, ¿sabes? Un poco presumiendo. Yo lo que te digo es que tú realmente no sabes qué tipo de psicópata te puede tocar, porque a lo mejor tú estás en un estado emocionalmente débil porque has tenido una pérdida o un problema, y de pronto encuentras a alguien en el que tú piensas que vas a poder tener el negocio de tu vida porque es un tío que parece que sabe mucho y que es muy sincero y que deja las cosas muy claras, y el producto de toda una vida lo puedes perder porque tú no has entendido lo que es la psicopatía y has pensado que tú no puedes ser afectado por ella, ¿no?
Mira, justament aquesta setmana passada parlàvem d'un psicòpata, un estafador, que havia enganyat a gent que es volia acollir a la llei de la segona oportunitat. Vull dir, s'ha de ser psicòpata per duplicat, per sobrenar un col·lectiu tan afectat com aquesta gent, no?
Sí.
Tu parles del psicòpata integrat. Com és aquest psicòpata integrat?
Bueno, el psicòpata integrado tiene las mismas características que un psicópata no integrado. No integrado significa que ha cometido crímenes y está reconocido, está en la cárcel o está identificado por la psiquiatría o la psicología como un psicópata. Es decir, la gente sabe que lo es o puede saberlo fácilmente. El integrado es aquel que pasa por ser una persona del todo normal y, si es hábil y sabe manejarse correctamente y en los ambientes adecuados, incluso una persona de cualidades humanas superiores.
Que després passen aquelles coses de sempre saludava, no?
Exacte.
Sempre saludava. Semblava molt normal, molt maco. I després era un psicòpata.
Sí. Me hace gracia porque esto es, siempre saludaba está asociado con alguno de los mejores asesinos en serie que hemos tenido. No, pues... O me subía la leche cuando yo no podía ir a por ella, ¿no?
Qué majo, ¿eh?
La verdad que es muy divertido. Pero claro, el problema está cuando de pronto te has enamorado, te has casado con él o con ella y te ha vendido un relato, como se dice ahora. Un relato, antes decíamos te ha vendido la moto, pero ahora te ha vendido un relato en el que eres la persona de su vida, nunca ha podido encontrar a alguien que conectara tan bien y demás, pero eso ha durado un tiempo. De tal manera que cuando he tratado, porque en el libro, como habrás tenido oportunidad de ver, pues he abierto mis archivos y he contado pues casos muy interesantes. Voy a haber hecho tres libros más como ese, ¿no?
Home, n'esperem dos més.
Sí. Pero cuando se trata de la familia, ¿no? Siempre le hago la pregunta a la persona con la que me estoy relacionando o estoy entrevistando y le digo, ¿cuándo cambió? ¿Sabes? ¿Cuándo cambió? Significa que en todos los casos la persona descubre que llega un momento que esto es una farsa. Que esto es una farsa.
¿Cuán dura normalmente la farsa?
Depende, porque hay gente que es más dura y gente menos dura. Por ejemplo, he conocido a gente que se ha resistido 2 años a los avances. Sí, sí. Otras que al día siguiente. Hay muchas variaciones. Depende del psicópata, depende de la víctima, hay variaciones. La norma es, una vez que te tiene en el lugar donde te quiere tener, ya cambia. Uh-huh. Dicho de otra manera, cuando cree que ha asegurado su posición.
En aquest cas, casar-se, per exemple, no?
Per exemple,
segura...
o que le has cedido una part, el control de sus negocios...
Patrimoni...
O que tienes un hijo. A él, por supuesto, no le importa en absoluto que tú lo tengas o de tener, pero para él es una especie de seguro, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer, tener hijos con un psicópata, porque, claro, te vincula con él al menos durante los años en que el niño no es mayor de edad, ¿no?
¿És hereditari? És a dir, ¿haurien de patir per les criatures, les persones que tinguin fills amb psicòpates?
No, vamos a ver. Esta es una cuestión compleja. La investigación dice que el psicópata tiene un componente de vulnerabilidad en su cerebro que se supone que está vinculado con la herencia. Pero claro, no se puede decir si tienes un padre, etcétera, porque la herencia, tú sabes que va por barrios, ¿no? Tú sabes que hay generaciones que no muestran ningún tipo de síntoma. Ahora, que hay un componente heredado, probablemente, porque observamos que la psicopatía existe desde el origen del propio ser humano, desde el Homo sapiens, desde hace 150.000 o 200.000 años.
De fet, tu parles de relats clàssics que ja d'entrada dius, ostres, llegeixes
claro,
això i dius,
claro.
No, això és un psicòpata.
Entonces, yo lo que diría es que tú no te tienes que preocupar por la herencia. Lo que tienes que preocuparte, si tienes un hijo o una hija, lo que tienes que preocuparte es que crezca bien. Y si aparecen indicadores, entonces preocúpate, pero no te preocupes antes de tiempo, porque hay muchas cosas que realmente tienen un componente hereditario y no lo sabemos. Por ejemplo, la personalidad en el sentido amplio se hereda.
Claro.
A ver, tu padre o tu abuelo, Lisenda, es un cenizo. Ya te vas a tener miedo, dicho con cariño, ¿eh? Vas a tener miedo que tu hija sea un cenizo. Oye, ¿no?
Claro.
Claro que no, porque para eso estás tú y es otro mundo, es otra vida. No, esa preocupación...
No ens posem deterministes, tampoc.
No, para nada, para nada. Además, yo he conocido a niños maravillosos de padres psicópatas, maravillosos.
Com podem identificar aquestes persones psicòpates?
En la família, dices.
A la família, per exemple, sí.
Uf. Bueno, yo planteo una serie de 20 indicadores, si lo recuerdas.
Estoy aquí.
Hay una tabla. Pero bueno, para no aburrir y cansar, yo destacaría algunas. Desde luego destacaría lo que llamo la regla de oro. La regla de oro es, mira, tienes que fijarte en lo que la persona hace y no en lo que dice. Esa es la regla de oro. Muy importante. Muy importante, sí. Porque todos tenemos lo que yo llamo un sistema de vigilancia frente al psicópata. Lo que pasa es que no lo sabemos. Pero es un sistema que hemos ido desarrollando como sociedad para defendernos desde tiempos prehistóricos de los psicópatas. Porque siempre ha habido un pequeño porcentaje de gente que ha abusado de los otros. Y los grupos humanos han ido desarrollando estrategias para identificarlos. Ese sistema lo tenemos ahí. Y un elemento fundamental del sistema es la intuición.
Aquest m'agrada molt, aquest punt. És que ara estic buscant quin és.
El punto de la intuición lo que te dice es que tú tienes un conocimiento subconsciente de algo.
Aquí, al 11, tu intuición.
Exacto.
Te dice que aquí hay algo raro.
Exacto. ¿Cómo se manifiesta la intuición? Algunas veces me lo preguntan en algunas charlas, digo, mira, la intuición te avisa aunque tú no lo quieras. Otra cuestión es que tú decidas callarla, porque estás tan in love, tan enamorado de esa persona, y dices, no puede ser. Pero la intuición es siempre un sentimiento que tiene una base orgánica, que te produce desazón, confusión, angustia, inquietud, preocupación, en algunos casos incluso miedo. Eso es la intuición, en el sentido de alerta frente a una amenaza, porque luego la intuición tiene otras aplicaciones en otros ámbitos que no tienen nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero si la intuición te avisa, lo que tienes que hacer es investigar el asunto. No tienes por qué decir, ah, me ha avisado la intuición, este es un psicópata. No.
Perquè pot ser que t'avisi i t'equivoquis o pugui ser una altra cosa.
La intuición siempre acierta porque el consejo de la intuición es presta atención a esto.
Exacte.
Ja és un indicador molt important.
Que això és un altre, i abans ho parlàvem fora d'antena, que és interessant també educar els nens en fer cas a aquesta intuïció. Perquè sovint anul·lem les intuïcions, no? Estem educant molt en la racionalitat.
Sí, una cosa molt important que tenemos que enseñar a los niños es este otro elemento del sistema de vigilancia que voy a comentarte ahora, que es la observación, saber observar. Saber observar es algo muy importante y yo veo que mucha gente no sabe ver. Y muchas veces la evidencia, lo que está delante de nuestras narices, no lo vemos. No lo vemos porque tenemos ideas preconcebidas. Entonces, si tú piensas que estás casado con alguien maravilloso o maravillosa, las cosas que cualquier otra persona objetivamente podría ver, tú no las ves, ¿sabes? Y eso es algo muy importante. Mira, recuerdo una anécdota que contó el escritor David Foster Wallace en uno de estos speech que se hacen cuando acaba una graduación, que tiene mucha tradición en Estados Unidos. Contó una anécdota, Foster Wallace, y dijo, van nadando unos peces muy jovencitos y se encuentran con un pez mayor y se acerca y le dice, chicos, ¿cómo va esto? ¿Qué tal está el agua? Y los pececitos se miran uno al otro y dice, ¿qué diablos es el agua? El mensaje de Foster Wallace es this is water, esto es el agua. Lo tienes delante y no lo ves. Uh-huh. Y él decía, ¿cuántas veces debido a nuestras anteojeras mentales dejamos de ver cosas que son importantísimas para la vida? Y esta es una de ellas. El psicópata te subyuga de tal manera que no ves lo que está delante de ti. Y eso lo he visto un montón de veces. No ves o no sientes tus ideales, tus valores, cosas que para ti eran muy importantes cuando te levantabas por la mañana, ahora han dejado de serlo. Uh-huh. Estás como abatido.
El letargo, ¿no?
Estás como abatido, ¿verdad? Y no lo quieres ver y dices, habré pillado algún tipo de enfermedad. Y no estás viendo que desde que esta persona se rebelara, sencillamente te está quitando el espíritu.
La energía, ¿eh?
Te está quitando la energía. O no ves que jamás tiene la culpa de nada. No ves que la culpa siempre es de otros. No ves que puede utilizar palabras despreciativas y verdaderamente dolorosas hacia personas que no se lo merecen. ¿No te das cuenta que te está aislando de gente que en un momento determinado podría ser tu apoyo y podría ser un problema para él? Etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, entre aquests 20 punts, que us recomano que directament compreu el llibre, El psicòpata integrado, entre aquests 20 punts, alguns que potser us obren els ulls, eh? Diu, és raro verlo genuinamente afectado davant de les desgràcies. Un altre és, ostres, no aconsegueix arribar a un nivell complex de conversa quan ha d'empatitzar, no?
Sí, sí.
Inclús et pot fer por quan et mira, que això a vegades tots ho notem, de dir, ostres, aquesta persona em fa sentir molt incòmode, en l'àmbit familiar potser és menys evident, però a la feina, ¿no? Sí. A la feina hi ha molts càrrecs directius que tenen aquests trets psicopatològics.
És cierto. Elisenda, si me permites, quiero destacar lo de la conversación. Es que esto es muy importante porque una constante en todos los casos que he trabajado, cuando yo le digo, ¿tú no te has dado cuenta que tú has sido incapaz de lo conocer, de tener una conversación realmente profunda con él? Y cuando no entiende lo que es profunda, le digo, mira, que exigía que comprendiera la angustia y el tipo de dilema que en ese momento para ti te estaba siendo un grave problema. Y la gente dice, es verdad.
Però de vegades no hi caus, eh? És fort, eh?
Sí, sí.
Necessites anys de
dir, no, claro, no, por supuesto. Por supuesto, porque la gente no tiene muy claro lo que es la psicopatía. Están pensando en Aníbal Lecter, en Dexter, a ver, en el de American Psycho, ¿cómo se llamaba? El Patrick, este, sí. ¿No? Patrick Boteman, no, o este era el actor, no me acuerdo.
Era aquest.
Era el personaje, sí. ¿No? Entonces yo lo que digo es, pero escucha, es que hay millones de libros sobre la psicopatía, es que es un tema científico desde hace 2 siglos y desde hace 40 años hay una bibliografía tremenda, hay seminarios, hay cátedras en la universidad que estudian eso. No es algo que aparece en Netflix. Claro, entonces lo que tienes que hacer es, no se trata de alarmar a nadie, no se trata de decir que hay una epidemia, no, están desde hace muchos años con nosotros, pero es verdad, Elisenda, y sí que, si me lo permite, sí que me gustaría comentarlo, que vivimos en una sociedad en la que el psicópata puede florecer de un modo que antes no lo hacía. Porque si quizá no haya más psicópatas, sí que hay un mayor número que pueden manifestar su efecto dañino. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, mira, mucho más narcisista, vivimos en una sociedad donde cada vez lo importante es la imagen, la máscara, el fingimiento, la mentira, donde la verdad ha dejado de ser algo ya no solamente importante, sino en ocasiones difícilmente encontrable.
Sí.
Claro, ese tipo de sociedad narcisista que vive para el espectáculo, donde también el victimismo es visto como una gran cualidad, todo el mundo quiere asumir rápidamente un papel de víctima. No, a mí se me debe esto, a mí se me tiene que reconocer lo otro. Eso es, para el psicópata, eso es el parque temático. Claro. Porque ese es el ambiente en
y
el
a
que...
Y la necesidad da...
Ese es el ambiente en el que él vive, la mentira, la apariencia, la máscara, el hacerse la víctima.
Le va perfecta.
Claro, le va perfecto. Entonces, de verdad que esto no son buenos tiempos para nosotros, porque el psicópata, si se hubiera aletargado en una de estas cámaras de hibernación hace 100 años y se hubiera levantado, hubiera dicho, ¡wow!
Patio aquí, de juegos del PortAventura, ¿eh?
Aquí es mucho más fácil, aquí es mucho más fácil.
Vicente, ara més o menys hem identificat així a grans trets, insisteixo, a tot desenvolupat ho teniu en el llibre, ¿eh? El psicólogo, el psicòpata integral, el psicólogo també, el que ens falta. Però podem aprendre a neutralitzar aquestes persones? ¿Cómo sí. fem?
A ver, en el libro le dedico un capítulo entero, pero yo voy a destacar cuatro ideas. La primera es que el psicópata no es una persona valiente, no es una persona determinada, no es una persona que tenga algo que solo tú tienes, y es el plano espiritual, la fuerza, tus valores, tus ideales, el hecho de que tú defiendes unos principios o unas personas, si se ven afectadas por eso. El psicópata no tiene nada parecido a eso. Él podrá amenazar, podrá intentar hacerte daño si tiene posibilidad financiera, si hay un riesgo físico, eso habría que verlo, ¿verdad? El psicópata integrado es raro que utilice la violencia física uh-huh. en este ámbito en el que nos estamos moviendo. Lo que va a utilizar por encima de todo es amedrentarte. Una vez que ya no te puede convencer, una vez que ya no te has tragado la película, entonces te puede amedrentar. Pero, ¿qué es lo que tiene? Bueno, si es alguien poderoso, tendrá la fuerza de sus abogados, la fuerza de su dinero. Pero no tiene amigos. Uh-huh. No tiene nadie que realmente pueda compartir con él una misión o una función que tú como persona que quieres, que amas, que proteges, que luchas por una vida con sentido, estás dispuesto a pelear por ello. Entonces, tú eres mucho más fuerte que él, porque él es por naturaleza un cobarde, porque él no cree en nada.
Clar, però ens costa adonar-nos-en d'això, perquè ens ha fet aquella por, no? Aquest tipus de personatges fan aquella por.
Sí, però jo en el libro comento que tienes que ser un poco, en este punto, más racional, en el sentido de decir, ¿por qué tengo miedo? Si realmente yo cuento con más recursos. Por ejemplo, hombre, verdaderamente hay casos dramáticos, ¿verdad? Gente que pueda estar aquí absolutamente sola porque haya venido de fuera y no conozca a nadie o no conozca, yo qué sé, los canales mínimos para recibir ayuda. Verdaderamente hay situaciones muy difíciles, pero tampoco hace falta que el otro sea un psicópata, ¿verdad? Porque hay situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero mira, tú en general tienes tres cosas muy grandes. Una, gente que te pueda apoyar. Es muy raro que no tengas a nadie que esté de tu parte. En segundo lugar, ya no estás seducido, ya no estás fascinado, ya has abierto los ojos. Y probablemente eso te da coraje.
Claro.
Porque el coraje es la valentía que surge a través de la indignación. Y créeme, como ser humano, tú tienes un deseo de, entre comillas, devolver el golpe. Tú me has engañado, tú has acabado con mi sueño, yo ahora tengo derecho a defenderme. Y, por supuesto, si tengo que atacar, atacaré. ¿Qué significa eso? Denunciarlo públicamente. Hablar a gente que él desearía por todos los medios que no lo supiera. Porque esta gente vive de la imagen. Esta gente vive del bluff. Entonces, yo conozco mucha gente que lo ha utilizado con mucho éxito. Que cuando le he dicho, muy bien, voy a hablar con tu jefe. Voy a hablar con Antonio o Emilio, que son las personas con las que están contando. Dice, no, eso no lo puedes hacer. ¿Cómo hables con esa gente?
¿Qué? ¿No?
Exacto. Y luego otra cosa muy importante, tu valor como persona, tu fuerza interior. Tienes que alejarte un poco de la situación de estrés y pensar, ¿qué es lo que te ilusionaba cuando eras niño, cuando eras niña? ¿Para qué piensas que estamos en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida si no buscamos un significado, un propósito? Si no intentamos justificar el instante que estamos aquí, en este universo tan vasto, con algo que merezca la pena, con algo que merezca ser recordado. Que cuando yo no esté, alguien diga, ah, estuvo bien que viviera, esta persona añadió algo. El psicópata me impide tener una vida con sentido, me impide uh-huh. tener una vida con
un propósito.
Uh-huh. Eso no lo puedes permitir, tienes que luchar por eso.
Ara posem que un psicòpata se n'adona que és un psicòpata. Hi ha cura?
En primer lugar, el psicópata no siempre se da cuenta de lo que es porque hay gente que tiene muy, muy poca capacidad introspectiva y no se plantea eso, no se hace ningún autoexamen. Hay gente inteligente que sí que lo hace, pero no sabría decirte cuántos de ellos, porque eso no se sabe. Pero bueno, pongamos que llega a la conclusión que lo es porque ha leído y responde con sus características. No. Si hablamos de la psicopatía como característica o configuración, o si quieres, trastorno de la personalidad, no tiene cura. Lo cual no significa que la persona no pueda hacer una labor de autocontrol si cree que le va a suponer un problema más grave del beneficio que pueda obtener. Lo que yo le llamo el altruismo egocéntrico. Es decir, vale, voy a dejar hacer esto porque el resultado al final no merece la pena, ¿no? Pero cura en el sentido de que vas a convertirse en esa persona con la que tú has estado soñando, que vas a ser por fin testigo de que ese hombre o esa mujer van a ser seres bondadosos, fiables, etcétera. No, en ese sentido no. La psicopatía se lleva hasta el final.
Hem parlat de l'entorn familiar, de l'empresa, la política. Tu relates que la política és un terreny molt atractiu pels psicòpates. De fet, el teu llibre n'assenyales uns quants, a banda de Hitler, Stalin i
els clàssics.
Exacte, els clàssics. Podem destacar noms d'avui en dia, Donald Trump, Vladimir Putin.
Utilizo Putin y Trump porque son dos ejemplos, entre comillas, perfectos de psicopatía. ¿Tú sabes realmente lo trágico de las pasadas elecciones en Estados Unidos? Que el público ya no puede decir el que le ha votado, y le ha votado haciendo uso de la democracia. Yo no tengo nada que decir. Pero que el público ya no puede decir, no, es que no se ha engañado.
No, es que ya venía de unas altas.
Claro, es que tú le has votado por eso. Porque toda esa forma de pensar y toda esa forma de actuar a ti te parece bien. Entonces yo me preocupo por la salud mental de la gente, porque digo, bueno, ¿hasta qué punto a la hora de votar obvias lo moral? Ya lo moral no tiene ningún valor. Y eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Y claro, yo aquí tampoco quiero entrar mucho más, pero sí que me gustaría destacar que la psicopatía está en todos los ámbitos de la vida y que cuanto más poder tiene un psicópata, su nivel de destrucción es mayor.
I amb aquesta reflexió ens quedem amb en Vicente Garrido Genovés, catedràtic d'Educació i Criminologia de la Universitat de València, que avui ens presenta aquest llibre El psicòpata integrado en la família, en l'empresa i la política. Claves per a neutralitzar-lo, que aquí està també el quid de la qüestió. Poseu-lo a la carta dels Reis o regaleu-lo per l'amic invisible, el que vulgueu, però la veritat és que val molt la pena per viure una miqueta més feliços. Vicente Garrido, moltes gràcies.
Un placer estar aquí. Gràcies, Elisenda.
Ja ara.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. Aina, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno de España.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el Districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En The Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Hola, Irene. Que bé, me n'alegro molt pel Víctor i per tu. Gaudireu molt fent rutes en bici. T'acabo d'enviar les condicions del préstec pel cotxe per l'app, perquè ho pugueu tancar el més aviat possible. Una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
50 segons i seran les 6 de la tarda. Us deixarem amb el butlletí informatiu i a partir de les 6 de la tarda, qui ens vulgui seguir escoltant a nosaltres, haureu d'anar al canal exclusiu digital. Si ens esteu escoltant per l'aplicació, com sé que ens escolteu moltíssims, perquè ens arriben els missatges 54 segons tard, per tant, vol dir que sou a l'aplicació, és molt fàcil. Obriu l'aplicació del directe, mireu a dalt que hi ha les 5 finestretes, veureu el directe exclusiu digital, doncs allà hi som.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern als preus bons.